És mig quart d'onze, com cada tercer dijous de mes. Avui torna a l'espai del síndic, el síndic de Greuges, el defensor de les persones, Rafael Ribó. Senyor Ribó, bon dia.
Benvingut. Bon dia.
Hem rebut moltíssims correus, no els llegirem tots per antena, però no pateixin, perquè els que no llegim per antena se'ls emporta el síndic i tenen resposta directament a través dels canals de la sindicatura amb els ciutadans. Mirarem d'entrar en aquells que ens sembla que poden ser del màxim interès per entendre veritablement fins on pot arribar el síndic i quina és la seva funció a l'hora de defensar els drets dels ciutadans. Però abans de res, volem parlar de la ja famosa narcosala, perquè hi ha també qui està interessat a saber què pot fer, què diu el síndic de Greuges davant del que aparentment es presenta com un cas de col·lisió de dos drets, el de manifestació, provocat per unes reivindicacions que els veïns entenen justes, i el de la mobilitat. Els veïns diuen que no volen la narcosala per aquests motius.
Nosotros hemos sido y seremos siempre pacíficos, pero la narcosala no la queremos aquí. Como allí, no queremos lo del albergue. Como ahí en la clota, no queremos lo de los indigentes. No puede ser.
Y no tenemos ni bibliotecas, no tenemos biblioteca en el barrio. El Valle Hebrón está incomunicado de bienes sociales. No tenemos ni centros para personas mayores. No hay ningún centro cívico. No hay nada para los niños. No hay nada. Y esto sí lo tenemos que tragar.
Nos hacemos cargo, somos trabajadores y conductores como la gente que pasa por la ronda. Lo único, señores, que estamos hartos de que por imposición y sin tener en cuenta para nada la ciudadanía, se pongan los equipamientos. Somos solidarios con los toxicómanos, somos solidarios con los sin techos, que ya los tenemos en el barrio. Lo que pasa es que estamos hartos de la prepotencia.
Centenars de cotxes tornaven a quedar atrapats i es queixaven del sentiment d'impotència.
Alguna vegada que m'ha passat, llavors et donen cops a la moto. Prefereix esperar-me i que entrin amb raó un dia d'aquests.
Jo crec que s'estan passant, no hi ha tant de temps. Potser va bé que es queixin, jo també he tingut ara fa un poc un problema amb l'aeroport de Sabadell igual, i està bé queixar-se, però 22 o 23 setmanes que porten així, doncs no sé, crec que s'estan passant.
Senyor Ribó, aquest és un cas per vostè també?
I és un cas, jo crec que també és per nosaltres i per molta altra gent. A més, no és un cas, són diversos casos. Jo separaria la necessitat de que tothom entengui que ha d'assumir una part de responsabilitat social quan s'ubiquen centres, i no em refereixo a la narcosala de Vall d'Hebron en general, em refereixo a les presons, em refereixo als centres d'atenció de menors, em refereixo a tot allò que la gent es pensa que és molèstia. I això és un problema que arrosseguem des de fa temps, i jo crec que no l'estem abordant correctament, perquè no hi ha un plantejament global per tot el territori de Catalunya de dir què fa falta a Catalunya, on caldria ubicar-ho, com hem d'evitar que sobre un mateix barri o sobre la mateixa població recaiguin sempre tots els equipaments nocius i altres se'n quedin sense. Crec que això hauria d'assumir-se a nivell nacional. Fins i tot crec que seria bo que el president de la Generalitat liderés una mena de pacte que impliqués a tots els grups polítics per als moviments socials. I en segon lloc, crec que l'altra dimensió és ara en concret el tema de la narcosala, on jo també diferenciaria en el cas de Vall d'Hebron entre el dret de manifestació i el que provoquen tallant les rondes i la ubicació en si de la narcosala. Sobretot jo intentaria evitar que ens enfrontéssim ciutadans entre qui són solidaris, qui no són solidaris, qui són bons, qui són dolents. I que a més els que es manifesten, que tenen tot el dret a manifestar-se, se n'adonguin que fins i tot tallant la ronda potser estan aconseguint l'efecte contrari, a part de que lesionen el dret a la mobilitat dels altres, que és que tots aquells que senten atrapats a la ronda se'ls puguin girar en contra en el que tinguin de justícia, de just en les seves reivindicacions.
Aleshores, aquí hi ha una intervenció dels poders públics que s'hauria de fer, és a dir, com evitar que s'enfrontin dos col·lectius de ciutadans?
Jo primer he dit que els poders públics haurien de tenir més sensibilitat per aquesta programació dels equipaments per tot el territori de Catalunya, intentant evitar que no uns quants rebin les patacades i altres no. Però en segon lloc, crec que en aquest cas concret els poders públics han d'aconseguir que, per una banda, les polítiques positives, i ho he dit en la meva resolució, positives d'atenció als toxicòmans, que són necessàries, vagin endavant, però al mateix temps garantint que la gent que viu a tal o qual barri pugui fer la seva activitat en plena normalitat. I aquí vostè m'afegeix una tercera dimensió, que també la recull, i també intentant garantir que la gent pugui tenir una mobilitat per tota la ciutat, independentment del dret de manifestació.
Hi ha un problema que ens involucra els mitjans de comunicació, que és que en la mesura que els veïns veuen que quan protesten surten els mitjans, continuen protestant.
Sí, jo crec que és aquell efecte que hem viscut també amb el que, de forma més exagerada, el que ha estat a França, la protesta social, no? El mitjà de comunicació ha d'informar, però al mateix temps ha de ser molt responsable, perquè potser crear una certa expectativa està convocant al mateix conflicte, no? Jo, per centrar-me en el tema de la narcosala, crec que és molt important que es doni molta més informació, i aplaudeixo i impulsaria amb tota la meva força el camí del diàleg, de la negociació. Crec que una comissió de seguiment s'ha de potenciar al màxim perquè siguin tots els actors, començant pels veïns, qui valorin què és el que està passant, que puguin proposar solucions als problemes que es puguin plantejar, a partir, torno a dir, de la voluntat decidida, que aplaudeixo també de l'administració, d'intentar solucionar els problemes dels toxicòmens.
Hi ha un altre problema que tenim plantejat al nostre país, que és el brot de legionel·la a Vic, amb 44 afectats. Si té a dir alguna cosa el síndic sobre això.
Nosaltres hem obert una actuació d'ofici, hem demanat ja informació al Departament de Salut, a l'Ajuntament de Vic i ara també al de GURB, perquè ens diguin què és el que han detectat, fins a on han arribat en les seves investigacions, quina informació han donat a l'opinió pública i quina informació han donat als afectats. I a partir d'aquí el síndic farà la seva feina, que és intentar veure si s'han mermat o no els drets de les persones.
Comencem amb els correus electrònics. Voldria demanar-li el seu consell, senyor Ribó, respecte a visc al carrer Calders de Barcelona, i sovint totes les cases del carrer arriben cartes amb l'adreça equivocada, que haurien d'haver estat enviades al carrer Calders o Corders. Ell viu al carrer Calders. Habitualment les tornem i el remitent esbrina, per una altra banda, l'adreça correcta. Però hi ha unes cartes que creen problemes. Són les citacions judicials. No podem tornar-les amb mals jutjats, tot i que estan al barri, perquè el guarda de l'entrada no accepta que els hi deixem, i els funcionaris ens fan esperar torn per deixar-los-hi una carta mal adreçada. Intentar tornar una carta acaba comportant una hora perduda a l'hora de la feina. Com pot un ciutadà retornar una citació judicial mal adreçada? Salut.
Permeti, senyor Bassas, que feliciti aquesta persona perquè s'interessa per un problema que no és només seu, sinó d'un conjunt de gent.
Es diu Jaume Fargas.
Doncs és molt positiu que trobem ciutadans, i això és el que a mi em fa creure cada vegada més en la cultura democràtica d'aquest poble, que no només va solucionar el seu problema, sinó que s'amoïna pel problema de molta gent. I en aquest sentit jo li suggereixo que el que puguin fer és d'immediat retornar aquestes cartes a l'oficina de correus, que són els que haurien d'assumir-les i reenviar-les on cal, i si no els hi fan cas, aleshores que una vegada constati oficialment, diguem, amb l'actuació de l'oficina de correus, que així no li fa cas, acudeixi d'immediat al síndic, carrer Anselm Clavé, número 31 de Barcelona, o que ens truqui al 933018075, o que ens escrigui a síndic@síndic.org, i que d'immediat ho faci, perquè aleshores entrarem nosaltres en acció.
Bé, la resposta per aquest senyor, com es pot tornar, com pot un ciutadà retornar una situació judicial mal adreçada?
Torno a dir-li, el camí normal és el que ha d'anar a l'oficina de correus, i aquesta ha d'assumir que allò estava mal adreçat i d'immediat retornar a la justícia. Si pel que sembla, dedueixo de la seva comunicació, això no els està funcionant, li demano que ho provi una vegada amb constància que no li funciona i que m'ho enviï d'immediat si això és així.
El dia 27 d'octubre ens escriuen també, va venir el senyor Matías Vives, ens ho escriu la Ramona Ibarra, va venir el senyor Matías Vives, representant del síndic, per veure el problema que patim uns veïns de Sant Vicenç de Castellet degut al pas de més de 200 camions diaris d'una pedrera, Camp Pedró, que pertany al municipi veí de Castellbell i el Vilar. El tema s'ha agreujat perquè els últims 15 dies un tram del camí per on passen aquests camions s'ha obert i s'està enfonsant. L'Ajuntament ha prohibit temporalment el pas de camions per evitar que un mur cedeixi i pugui haver algun accident. Les empreses afectades per coaccionar l'Ajuntament han amenaçat d'en despedir treballadors si aquest camí no s'arregla. El senyor Matías Vives va dir que faria un informe. Volem saber on anirà dirigit i de què podrà servir. Per la nostra part, ja hem posat en coneixement el problema el senyor Manel Nadal i esperem que entre tots puguem trobar una solució satisfactòria per tothom. Gràcies per la seva atenció.
Puc donar fe per l'actuació visual que hem fet per part de l'equip del síndic, de que el problema és real i que a més és un problema que s'aguditza, ja per i tot es avisamenta amb un tros d'aquest camí pel pes dels camions. Ens hem trobat en casos similars en altres poblacions. Nosaltres ja hem demanat informació a l'Ajuntament de Sant Vicenç, hem demanat informació a la Secretaria de Mobilitat de la Generalitat, i el que estem plantejant és com poden habilitar ja rutes alternatives, i a part d'altre tipus de solucions, perquè això s'acabi una vegada, que realment és quelcom que està legislant drets de la població.
Senyor Ribó, soc una infermera interina que porto gairebé 16 anys treballant a l'ICS de forma ininterrompuda. Per l'augment de l'igualtat i l'equitat entre les persones, quina empresa té permès per l'administració tenir un treballador en aquestes condicions? Vull dir, sense antiguitat, ni estabilitat laboral, ni carrera professional, ni excedències, ni formació, Com estan les negociacions des del síndic en el tema dels interins a Catalunya? Senyor Ribó, és un tema injust que tothom i durant anys ha anat tancant en un calaix. Proposi solucions, si us plau, cordialment, Giral.
Sí, abans d'entrar a contestar-la directament, li diré que no és admissible, no crec que sigui gaire admissible, que l'ICS tingui, reconegui que té més de 7.500 interins treballant, que alguns d'ells fan més de 10 i 15 anys que hi treballen, amb salaris inferiors als que els correspondria amb la seva categoria si no fossin interins, i sense cobrar antiguitat. En aquest sentit, em diuen de Salut que ells estan complint amb tots els compromisos adoptats amb els sindicats representants dels treballadors. Jo volia anar més enllà d'això, estem seguint aquest tema i hem començat pel tema de l'antiguitat. Creiem que s'ha d'anar en una situació on que superi això que és avui un efecte negatiu pels drets. Negar l'antiguitat als interins no té cap justificació.
Ens escriu també l'Agustín Ramos, molt decebut per la marxa de l'Àrea Verda. Li demano al senyor Ribó que es mulli, donat que les 13.000 signatures que es van presentar el 6 de juliol van augment, potser ja arribin a les 20.000 signatures, espero que la resolució que faci finalment vagi en contra aquest projecte de l'Ajuntament i espero que la seva contestació final no sigui que el governant pot fer el que consideri oportú, ja que aquest ha sigut votat pels ciutadans.
Sí, jo aquest senyor, que crec que l'hem atès diverses vegades personalment, per telèfon o en trobades, voldria dir-li que, encara que temo que el tornarem a decebre, que crec que a més es va adreçar en aquest mateix programa el mes passat, que ens trobem davant d'una decisió política. Un ajuntament pot decidir si fa una zona blava, una zona verda o del color que sigui. Això és el poder discrecional de l'administració, i amb aquest poder discrecional de l'administració el síndic no pot ni ha d'entrar per res, a no ser que s'hagi pres aquesta decisió amb una actuació negligent o abusiva. Que en algun punt ha estat negligent o abusiva la decisió sobre l'àrea verda, sisplau que ens ho facin saber, que és quan podem entrar nosaltres. Per exemple, l'altre dia en una àrea verda es van endur un cotxe d'una forma abusiva. És l'endur-se el cotxe amb la grua que fou abusiu, i així ho vam denunciar, no pel fet que és una àrea verda o una àrea blava. Sap també aquest senyor que estem demanant informació complementària per un tema que sí m'amoïna, que és els no residents, com podem conciliar aquest dret possible d'expansionar les zones d'aparcament en àrees verdes amb els no residents, i que quan tinguem una solució sobre aquesta qüestió l'informarem d'immediat.
El síndic de Greuges, Rafael Ribó, està contestant els correus electrònics que han arribat a matí@catradio.com. Agrairia que si llegiu la carta per antena no digueu el meu nom. Tinc un fill adolescent que ara fa un mes va descobrir les línies eròtiques de tarificació especial 903. El dia 11 de novembre vaig rebre la factura de Vodafone i va ser quan vaig descobrir el pastel. El període facturat era fins al 20 d'octubre i hi havia 3 telefonades als números 903. Vaig telefonar a Vodafone i em van dir que podia bloquejar aquest tipus de números de tarifa especial al telèfon del meu fill, cosa que vaig fer immediatament. Al moment vaig parlar amb el meu fill del tema, li vaig agafar el mòbil i vaig telefonar a Vodafone una altra vegada per saber el cost de les telefonades des del dia 20 fins l'11 de novembre. La sorpresa va ser que hi havia una despesa de telèfon de més de 500 euros. Després de telefonar a Consum de la Generalitat i de parlar amb Vodafone i amb la Secretaria d'Estado de Telecomunicaciones, he sabut que aquesta pràctica és perfectament legal. Per tant, un menor pot accedir a aquest tipus de telèfons si és que no hi ha una prèvia restricció per part d'un dels pares o tutors. Crec que seria més fàcil que l'accés estigués restringit per tothom, a no ser que ho autoritzés expressament i per escrit. Estic indignat, no tinc cap solució, només pagar i pensar que al meu fill menor aquesta lliçó li serveixi d'alguna cosa. Síndic?
Sí, crec que la llei és cert que no pot contemplar restringir un servei universal com la telefonia, però sí que pot fer el que hi planteja, que s'hauria de regular per llei que tots els usuaris d'un mòbil estiguessin informats de la possibilitat de restringir cert tipus de trucades i que en aquest sentit es donessin totes les facilitats. I s'hauria de donar informació d'immediat, fins i tot quan es truquen aquests telèfons, com passa per altres canals. I en aquest sentit jo em comprometo a estudiar aquest cas com una, amb una actuació d'ofici, sabedor que és una llei a nivell d'Estat, però fins i tot nosaltres intentarem posar-ho en marxa.
És difícil de canviar, però s'hi posen.
Ens hi posem, i a més té tota la raó aquest senyor, i crec que hem de conciliar, torno a dir, el dret universal a la comunicació amb casos com aquests on hauria d'haver informació obligatòria que s'està accedint a un telèfon eròtic.
Som un matrimoni de Barcelona amb dues criatures. Ja fa 2 anys i mig varen decidir buscar una caseta per mullar i deixar Barcelona per diversos motius. L'octubre del 2003 es va signar el contracte d'arres en el qual s'establia aproximadament un any per fer el lliurament definitiu de la vivenda. Quan faltava poc temps per acabar l'obra ens van comunicar que la Generalitat havia aturat la construcció perquè l'alcalde havia donat un permís d'obres per construir sense que el pla parcial que afecta aquella zona estigués aprovat per la Generalitat. Ens diuen que un dia o altre el pla s'ha d'aprovar i es podrà acabar la nostra caseta, que que per altra banda està pràcticament feta, només li falten 4 detalls, però de moment nosaltres anem de lloguer en lloguer sense saber quan podrem viure a la casa seca nostra amb tots els problemes que tot això comporta, i més quan hi ha criatures pel mig que s'han adaptat a l'escola, un gran trasbals econòmic, un munt de nervis que afecten en tot la família. Estem d'acord que s'aprovi i es compleixi el preparcial de Mollà, però si tal i com ens han assegurat no tenen la intenció de tirar les 5 cases adossades perquè la seva situació és correcta, només demanem que es faci una excepció de justícia, que deixin acabar les dues cases que estan venudes i que han de complir amb un principi amb el que sovint molt s'omplen la boca, que és el dret a l'habitatge. Senyor Ribó.
Aquest és un cas que entra plenament a les nostres competències, per tant és una queixa claríssima. Crec que hi hem d'actuar i podem contribuir a resoldre-ho. Li demano que ens aporti tota la informació possible i li doni ja el compromís immediat de que nosaltres hi posem tota la força del món perquè això es solucioni.
És a dir, que pogués entrar abans que s'aprovi el pla parcial.
Totalment d'acord.
El meu nom és Josep Sabatés, visc al terme de Sant Joan de Mediona. Per arribar a la meva vivenda necessito passar per un camí de carro que està en un estat lamentable. Porto 20 anys en aquesta zona i el camí cada vegada està pitjor. A més, en cap moment l'Ajuntament o organisme oficial ha realitzat cap manteniment. Voldria saber què he de fer per demanar que el camí quedi en condicions per circular, ja que és un problema tant pel transport escolar com d'emergències, bombers i veïns. Josep Sabatés Corbella.
Ens trobem en molts casos com aquest. Fa molt poc, una a la Segarra, i vam anar i fins i tot nosaltres, vam agafar proves documentals de que tenia raó la persona que es queixava, era un problema de transport escolar i que se li negava perquè deia que el camí estava en molt mal estat, i l'hem solucionat, com hem de solucionar d'altres. Per tant, jo li demano que s'assabenti quina administració és la que té la responsabilitat d'arreglar aquest camí, i que si no li fan cas en aquesta administració, d'immediat se'ns deixin nosaltres que entrem en via de solució, com hem fet en altres casos similars.
Soc Jordi Sidera, de Corbera de Llobregat. El mes de juny, després d'haver lletat el nostre fill durant 4 mesos amb la baixa per maternitat encara en vigor, va rebre una trucada del seu cap a la feina, la seva dona, per tenir una entrevista amb ell. La meva dona es va presentar al despatx i li van dir que, com que havia demanat reducció de jornada i tenia contracte d'obra o servicio sense data de finalització estipulada, havien decidit rescindir el contracte el mateix dia que havia de reincorporar-se a la feina. La meva dona no pot desatendre tanta estona el nostre fill perquè no tenim on portar-lo, i ara, cobrant l'atur, l'administració l'obliga a fer un curset durant 4 mesos, 3 hores i mitja cada dia. La nostra denúncia és la següent. Què es pensa l'administració? No entenc que no tenim on deixar la criatura. Com es pot ser tan sec? La despatxen perquè necessita temps per estar amb el nadó, i ve l'administració amenaçant que la no assistència a aquests cursets anirà en detriment de la seva prestació econòmica. En quin país vivim? De debò que estem a Europa. Gràcies per atendre'ns.
M'agrada molt aquest final de la comunicació. Jo fa molt poc he estat a Suècia. Ara tenen una natalitat molt més alta que la nostra, perquè ja intenten fer una política de debò d'igualtat genèrica, de conciliació de vida familiar en la vida laboral, i amb un tipus de prestacions molt més obertes. Aquí falla, en el cas concret, a part de tot l'anterior, falla també la prestació en el cas de l'atur, i jo recullo aquest tema per també promoure. Aquest és un cas difícil perquè és una llarga història, un itinerari llarg legislatiu, promoure que es canviï legislació sobre la prestació d'atur perquè això es contempli. Però també recordo que passem per un acomiadament, al meu entendre, que atenta contra el principi d'igualtat i contra la conciliació vida familiar i vida treball.
I acabem. En referència a Cristina Balaguer, de Barcelona. En referència als insults que hem estat rebent des d'alguns programes de la COPE, durant les últimes setmanes m'agradaria saber on s'ha d'anar per fer una demanda civil en contra d'aquests personatges. No sé si el síndic me'n podria donar resposta. El que sí assegur és que hi ha molts familiars, amics i coneguts meus que també estan interessats a saber-ho.
La demanda civil la pot fer els tribunals. Jo no la faria. Crec que no és el camí adequat, no? Jo l'adreçaria al Consell Audiovisual de Catalunya, que és un instrument que té per encàrrec específic casos com aquests. Crec que el Consell Audiovisual ha anunciat que ja ha iniciat una actuació d'ofici sobre aquest tema, i l'animaria a portar més informació perquè enriquís el cas que han pres amb el CAC.
Doncs aquestes són algunes consultes triades, ens semblaven interessants, paradigmàtiques, allò, exemplificadores de les coses que pot contestar el síndic, de les que ens han enviat els oients. Les que no han sortit per antena les contestaran directament des de la sindicatura. Síndic, l'últim cop que vaig venir li vaig preguntar què diuen els pressupostos de l'Estat, perdó, els pressupostos de la Generalitat per l'any que ve. Bé, ja han sortit. Al final, què?
Tot correcte? Nosaltres estem assolint el nivell que fa falta en quant a mitjans personals i econòmics per atendre molt millor la gent. Fa falta que nosaltres siguem prou àgils per aplicar-los bé, i l'únic problema que encara ho sent és que faria falta un espai més gran per poder atendre de forma més esponjada i no tenir la meva gent que se'n poden queixar de que els faig treballar en condicions inhumanes.
Queixar-se al síndic de com es treballa.
I tindria tota la raó del món, senyor Bassas.
Alguna cosa més?
No, doncs moltes gràcies per l'oportunitat. Animar la gent a que tingui la cultura democràtica de veure que té drets que se li han de garantir, que tranquil·lament els ha de reivindicar, que si no li fan cas pot acudir al síndic, ja ho sap, pels telèfons que han donat, o per el correu electrònic, o personalment al carrer en Sant Clavé de Barcelona, però que també té uns deures, i que tots hem de ser prou conscients d'assumir la part de deures que tenim en cada una de les nostres responsabilitats.
Rafael Ribó, el síndic de Greuges, el defensor de les persones. Gràcies i fins al mes que ve. Falten 3 minuts perquè siguin 11:15. Ens espera l'altra tria, la Guillermina Mota amb la cabina dels Germans Mars, la Maria Àngela Alcàsser, el Josep Maria Espinàs, la Mili Teixidor i alguna pregunta més.